Alternativa per l'Escala demana una solució pel càmping Lacus, un espai on hi viuen de manera provisional unes 200 persones amb bungalows i altres edificacions. Ho fa el programa La Casa de la Vila de Canal 10, on també reclama subvencions pels equips femenins de futbol i de rem. Més de 1.000 imatges per celebrar el 30è Triumvirat. La campanya de recollida d'imatges per celebrar la 30a edició del Triumvirat ha estat tot un èxit. S'ha tancat amb més de 1.000 imatges, d'on en sortiran una exposició i material per l'arxiu fotogràfic. Xerrada a càrrec de la UAC sobre drets i deures de la ciutadania en l'àmbit de la salut. L'objectiu de la conferència, que ha estat a càrrec de la Fundació Salut Empordà, ha estat donar a conèixer als assistents els seus drets i obligacions en relació amb l'actual sistema sanitari. L'Anxova Peluda es converteix en fundació amb l'objectiu de créixer, aprofitar els avantatges fiscals pels col·laboradors i garantir-ne la continuïtat. El canvi es fa sense perdre l'essència ni el treball a través de voluntariat. En esports, el primer equip femení afronta el tram final del curs amb la màxima il·lusió possible. Les de Toni Murillo tenen ganes de quedar entre les 5 primeres posicions de la segona divisió. De moment van pel bon camí, han assolit 5 victòries i 4 empats en les 9 últimes jornades. Cal destacar els 20 gols de la capitana Jennifer Ruiz. I el temps, últimes hores de calma abans de la tramuntanada que entrarà aquesta nit i s'allargarà fins passat al cap de setmana. Fins aquí el butlletí d'aquest dimecres 25 de març. Més notícies a la reemissió de l'informatiu. Res més per part nostra, que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Ràdio L'Escala.
Think about the generations and to say we want to make it better.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
En 3 minuts de les 5 de la tarda engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on parlarem d'una competició que celebraran al Delta de l'Ebre, en concret a l'Ampolla. Després farem aturada al Port de Tarragona per parlar de creuers i les seves problemàtiques i acabarem el programa d'avui coneixent de primera mà la segona trobada de la Lliga Blava Escolar al Maresme. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, no marxeu. Fem aturada al Delta de l'Ebre, en concret a l'Ampolla, perquè s'hi ha de celebrar la 6a edició de la SB Hotels La Garba. I per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. En parla amb el seu director, Ramon Navarro. Cel.
Sí, Marina, l'Ampolla es prepara per acollir una nova edició de l'esdeveniment de cicloturisme SB Hotels La Garba, que tindrà lloc els dies 27, 28 i 29 de març. La prova arriba a la 6a edició, consolidada com una de les cites esportives més destacades del territori i la més multitudinària del municipi. Anem a comentar-ho amb Ramon Navarro, director de SB Hotels La Garba. Benvingut.
Bon dia.
A veure, Ramon, si et sembla, abans d'entrar en detalls, com resumiries el que representa aquesta prova per al territori?
Pues per al territori un esdeveniment esportiu, en este cas de cicloturisme, de ciclisme de bici gravel i un referent al que podríem dir a tota Catalunya. i també a resta de l'estat espanyol.
Uh-huh. Explica'm-nos què és lo gravel, perquè igual hi ha gent que no sap ben bé el que és.
Pues lo gravel és una nova tendència que hi ha de ciclisme i podríem definir físicament com la bici de carretera que estem acostumats a veure, però en rodes de tacos. Això podria ser una descripció així ràpida i entenedora.
Bueno, jo no ho he acabat d'entendre. En plan, rodes de tacos?
A una bici de carretera. És a dir, una bici de carretera que estem acostumats a veure, per entendre-nos en un manillar doblegat, que és una bici de carretera,
vale.
Pues, a més de portar rodes pues, llises i més primes, són rodes més dobles i en tacos, i lògicament que canvien més característiques de la bici, però este és el principal canvi.
Molt bé, perfecte. És que clar, los que no som entesos d'este món, no, de cicloturisme, al final pues, no ho desconeixem, no? Parlem d'esta edició, la sisena, per cert, que arriba a unes xifres històriques, 1.200 participants, veritat?
Sí, prop dels 1.200 participants. Des de la primera edició sempre ha estat limitant la participació. Van començar en 200 i de 200 en 200 pues, arribant a esta sisena edició ja... Bé, quasi arribarem als 1.200 participants.
Molt bé, llavors és rècord, no?, de participació.
Rècord de participació igual que cada edició.
Uh-huh. Llavors hi ha hagut un creixement constant, no? M'estàs dient si cada edició heu fet rècord, no? Llavors, a què ho atribueixes tu, este creixement constant?
A la tendència que este tipus de ciclisme està en auge, a nivell europeu ja fa molts anys que va, però aquí a l'estat espanyol pues, els darrers, podríem dir, 7-8 anys s'està pues, introduint amb molta força i després pues, la idoneïtat que tenim al nostre territori per la pràctica d'este ciclisme que és ideal i és una fórmula pues, que funciona molt.
Uh-huh. I a part, els participants, a part de ser d'aquí del territori, també hi ha una proporció important de participants internacionals, veritat, Ramon?
Des de la edició passada, que vam introduir la distància més llarga, que són 500 quilòmetres lo voltó, pues sí que hem notat un augment d'este participant europeu, pues que aprofita també aquestes èpoques de l'any, que nosaltres aquí tenim un bon clima, i als països europeus pues, hi ha més fred, pues, ja com són més quilòmetres i més dies d'esdeveniment, pues, ja el surt més a compte a baixar i a gaudir del territori i de l'esdeveniment.
Mm-hmm. Llavors, hi ha algun país que destaca especialment en participar a la Garba?
Bueno, tenim diferent varietat, el que és tot nord d'Europa, però principalment pues, molta gent de França també, pues, perquè està molt més a prop de Catalunya, però tenim gent d'Alemanya, gent de Noruega, Suècia...
Mm-hmm. És que no sé què passa, però bueno, al nord d'Europa la bici és un... Ells sempre van en bici, no part de fer esport, que també, sinó que pel seu dia a dia van en bici. És diferent que aquí, no?
Sí, és un fet cultural que la tenen molt integrada al seu dia a dia.
Mm-hmm. Llavors, la Garba, Ramon, manté un model que no és competitiu, no? I està obert a tots els perfils. Com és que decidiu apostar per este format?
Tal com dius, és un model no competitiu i oberts a tots els perfils s'ha de definir una mica millor, és a dir, són uns esdeveniments que comencem de 80 quilòmetres fins 500 quilòmetres, és a dir, que una persona que fa 80 quilòmetres, que és la distància més curta, és una persona pues, que està habituada a anar en bici, és a dir, no és un cicloturisme familiar com podria oferir una via verda de fer una ruta lineal de 20 quilòmetres.
D'un diumenge pel matí.
D'un matí, correcte. És gent pues, que practica un ciclisme en una certa periodicitat i a partir d'aquí pues, anem augmentant fins gent realment experimentada per realitzar 500 quilòmetres en 3 dies.
Uh-huh. I el fet de que no sigo competitiu, és a dir, què significa la pràctica?
Pues que no és competitiu significa que no hi ha uns circuits habilitats, tancats i complint els protocols de seguretat perquè pugui ser competitiu. Val? Estem parlant que són molts de quilòmetres, estem parlant d'uns 600 quilòmetres de recorregut entre totes les distàncies, per diferents indrets naturals que s'han de respectar moltíssim i qualsevol part del recorregut està oberta al trànsit, és a dir, que un ciclista es pot trobar un vehicle. És molt difícil, però hi ha passos que sí, que hi ha vehicles i han de compartir. És a dir, el ciclista i este vehicle. I en cas de que fos competitiu, pues és difícil, no?, preveure esta seguretat de cara al participant.
Mm-hmm, vale. Llavors, a part de tot això, Ramon, que ho féssiu ara a finals de març, també és que ajuda, no?, a desestacionalitzar el turisme, en este cas esportiu, aquí a les Terres de l'Ebre, que no tot se concentra, no?, a l'estiu, perquè ja hi ha molts de turistes a l'estiu, sinó que fer estos tipus de... Bueno, com la Garba és, ara no et sé dir el nom, però fer este tipus d'esdeveniments fora de dates d'alta... del turisme, com pot ser a l'Ampolla, que hi ha molt de turisme durant l'estiu, ajuda a bueno, que durant tot l'any hi hagi, vingui gent.
Sí, que vingui ara gent, tal com dius, ara a principi d'any, intentem desestacionalitzar, i també la data està marcada per un factor important que molta gent no ho sap, és a dir, ara al Delta, la gent que som d'aquí sabem que no està en el seu moment més bonic, però intentem respectar pues, que la gent, els agricultors i molta gent de la zona que treballa als camps, pues, que, no, que des de l'esdeveniment no, no molestem el seu dia a dia de treball.
És molt bé.
És un també dels motius perquè es fa ara a principis d'any, també es podria fer més de cara a l'octubre, que també ho han valorat alguna vegada, que realment potser el Delta està més bonic que ara, que ja està en aigua, hi ha més fauna, ara realment està molt sec, hi ha fauna, però no és la mateixa que tenim a la tardor, i este també és un motiu a recalcar que molta gent ho desconeix, no? I es, vindria a ser això. Motiu perquè ara la feixa a finals de març, o per desestacionalitzar una mica i intentar pues, este turisme que baixa a la nostra zona repartir-ho durant tot l'any, i dos, respectar pues, les feines del camp i tota la gent que està involucrada.
Molt bé, perquè al final bueno, tothom l'espai s'ha de compartir, no? Lo compartim i s'ha de... Bueno, que tothom surt beneficiat i no molestant al final a la gent que s'hi dedica al camp. Llavors, Ramon, un dels grans atractius de la Garba és això que comentàvem abans, no? La varietat de recorreguts, que va des dels 80 quilòmetres fins als 500. Hi ha com molt, bueno, molts diversos, ho tinc aquí davant, no? Per exemple, lo Manoll, que és lo de 80 quilòmetres en 80 metres de desnivell, entenc. Després la Garba, 120 quilòmetres en 100 metres. I l'últim, lo Voltó, 500 quilòmetres i 8.500 metres. De desnivell. Això jo crec que diu crida molt l'atenció, no?
Sí. I quan penses que el primer participant ho fa sense parar i en menys de 25 hores ja torna a estar a l'Ampolla, realment pues, és gent, tal com dia abans, superexperimentada. Però també comentar que estos recorreguts més llargs, com poden ser el Flamenc, que ja són uns 350 i el Voltó uns 500, estan pensats també per fer per etapes. I aquí ja obri la porta a molts més ciclistes, no? Se pot fer de forma itinerant, fent cada participant se pot organitzar de la seva manera i pernoctant pues, i descansant entre etapes.
Vale, és a dir, durant diversos dies.
Durant diversos dies. Pel Flamenc tindrien dos dies, podríem fer la nit del dissabte, i per Voltó pues, tres dies i podríem fer la nit del divendres i la del dissabte.
Llavors, quan comença com a tal la SB La Garba, SB Hotels La Garba? Entenc que les sortides no és que tots surten a l'hora, no?
No. Un fet també particular de l'esdeveniment és que al tindre diferents distàncies ho repartim durant tres dies d'esdeveniment. Divendres, lògicament, comencem sortint de les distàncies més llargues cap a les més curtes. Divendres surt lo Voltó a les 9:30 al matí i el dissabte surten lo Flamenc, la Cabra i el Cabrit. És a dir, les distàncies banda muntanya, sempre al final totes les distàncies toquen banda delta. I, finalment, el diumenge, les dos més curtes, entre cometes, 80-120 quilòmetres, tal com dies, desnivell mínim per la zona més plana del Delta de l'Ebre.
Uh-huh. I els noms, la Cabra i el Cabrit, són ara que els has dit, m'han cridat l'atenció. Els noms són originals, i el Flamenc, evidentment, no podia faltar tampoc.
Sí, estan una mica pensat dins de les característiques de la planta o de l'animal, doncs, bueno, buscar una mica el nom més enllà de ficar a la distància.
Molt
sola.
Bé, i tant que sí. I parlem de la prova més exigent, no?, que és lo Voltó. Claro, aquí lo tipus de participant, lo perfil de participant ja és un expert o una persona que, no ho sé, vull dir, per estar pedalant tres dies, és una persona que hi va bastant, bastant a sovint, no?
Correcte, que practica un ciclisme més regular, podríem dir. Però aquí també fa un incís que, tal com diem abans, que no és un esdeveniment per a un ciclisme familiar, però a la vegada és un esdeveniment per a tot tipus de ciclistes. És a dir, podem tindre persones que practiquen ciclisme regularment, però podríem tindre gent amateur o gent més experimentada barra professional, no, que fan aquestes distàncies més llargues. I també és una característica que té la Garba i ho cuidem moltíssim, no? Que el mateix diumenge puguen compartir la mateixa línia de meta este participant que diem pot ser més amateur, que només entre cometes a fer els 80 quilòmetres del Manoll, i al mateix temps entra d'una persona que acaba de fer els 500 quilòmetres, això pues, és molt guai, realment, no? Perquè al final tots som ciclistes i tothom té el mateix hobby, no? I tothom té el mateix dret de gaudir de l'esdeveniment. Hi ha molt pocs esdeveniments, diguéssim, o està molt enfocat a l'amateur, a la distància curta, o molt a la competitivitat, o distàncies molt més llargues i més exigents. I trobar este punt entremig i que pugui haure este mix de ciclistes, pues, és un fet que passa a la Garba des de la primera edició, que treballem moltíssim per conservar-ho i que realment és un èxit i molt, és un atractiu molt, molt, molt gran per la prova.
Uh-huh. I a part de tot això que mos estàs comentant, també, claro, totes les rutes travessen pues, los espais naturals emblemàtics que tenim aquí, com pot ser el Delta de l'Ebre, però les distàncies més llargues també arriben als ports, no? Vull dir, és un recorregut per, bueno, Terres de l'Ebre, les distàncies més llargues que arriben, i fora de Terres de l'Ebre, trobo, també arribeu, veritat? Vull dir que al final és una forma també de veure l'espai tan bonic que tenim aquí.
100%. El punt neuràlgic és la població de l'Ampolla, que també és molt característica, no? Perquè una banda esquerra, podríem dir, tenim tota la plana del Delta, i a la banda dreta ja comença tota la banda més muntanyosa. Lògicament, toquem les Terres de l'Ebre íntegrament, però tal com dius, les distàncies més llargues, a partir de la Cabra, el Flamenc i el Voltó, toquem diferents comunitats autònomes, no? Catalunya, Aragó i la Comunitat Valenciana. També és un tret pues, important, característic de la prova. El Voltó, per exemple, toca la zona del Matarranya, que és molt bonica, o fins i tot Comunitat Valenciana, al parc de la Tinença de Benifassà, i per al ciclista és molt atractiu, no?, que en un sol recorregut pues, pugues tocar, o millor dit, peladejar, travessar fins a tres parcs naturals, no? Parc natural del Delta de l'Ebre, parc natural dels Ports i parc natural de la Tinença de Benifassà, com molts altres d'espais naturals d'interès, com pot ser la Serra de Cardó o la Serra de Gavadà.
Uh-huh. I a part, un altre afegit és que no estan marcats, no, els recorreguts, sinó que això ho van mirant per GPS, no? Van mirant los recorreguts, los participants.
A través d'un ciclocomputador, podríem dir un GPS, tots els participants segueixen els tracks, no? I els tracks són les rutes que nosaltres dissenyem durant tot l'any, tenint en compte que passem per molts espais naturals que els volem ensenyar, però alhora també mostrar que són molt fràgils, no? És a dir, que aquí tot este disseny del track hi ha molta feina detrás en totes les administracions que estan implicades i sempre són tracks per vies ciclables i mai anem a buscar un fora pista. I sí, tal com dius, són 600 quilòmetres, marcar se podria fer, seria molt difícil, però tampoc volem pues utilitzar material i residus per marcar els circuits, és a dir, que la gent està obligada a seguir el recorregut a través d'un GPS.
Uh-huh. I, Batros, com a organització, entenc que és complicat quadrar-ho tot una mica, no? I a part, en el nivell de participació estem dient 1.200 persones. Vull dir, és una mica complex tot, una mica. Què trobes?
Sí, hi ha molta feina. La part bona, pues, que és la sisena edició, hi ha molta experiència. Som un equip que pues, som el mateix equip que ho organitzem any rere any i realment pues, això suma i ho fa tot més fàcil, però sí, realment... Són moltes distàncies, molta gent, es repartia durant tot un fin de setmana i sí, és una mica complex, però bé, sempre surt molt bé i som un equip pues, amb molta il·lusió, ciclistes, i entenem molt bé el que volem transmetre de cara al territori i de cara a la gent que ve a gaudir de l'esdeveniment.
I tant que sí. Ramon, encara queden places, mos podem acabar d'apuntar o ja està tancat?
Alguna plaça queda, poden entrar a la web, consultar l'esdeveniment, que allí hi ha la informació molt detallada i en cas que alguna persona d'última hora s'anime, pues endavant.
Perfectíssim. Pues Ramon, moltíssimes gràcies per haver vingut avui al programa i haver-nos obert les portes del que serà este cap de setmana a l'Ampolla i a totes Terres de l'Ebre i territoris colindants de SB Hotels La Garba. Que vaigó molt, molt bé. Moltes gràcies.
A vosaltres per la difusió.
Doncs Marina, t'animes a anar amb bici per este Delta? Jo sí.
M'animo a anar amb bici, però jo sóc més de poder observar el paisatge, no de competir. Moltes gràcies, Cel. Esperem que vagi molt bé tota aquesta competició. Canviem radicalment de tema. Anem a parlar de creuers. L'arribada de creuers i els creueristes és un tema espinós a Tarragona. Ja fa anys que augmenten el nombre d'escales i que el Port de Tarragona ha posat al mapa el món dels creuers la ciutat. Mentre uns defensen que això genera beneficis econòmics, uns altres consideren que contribueix a la contaminació i a la sobresaturació. De tot plegat en volem parlar amb un dels membres d'Stop Creuers Tarragona, l'Amadeu. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
En primer lloc, com valoreu l'última temporada de creuers? A Tarragona està a punt de començar una nova temporada de creuers, però l'any passat n'hi va haver una i de ben llarga. Com valoreu vosaltres des de la plataforma Stop Creuers Tarragona l'última temporada?
Bueno, va ser una temporada de trànsit, diguéssim. La intenció que tenen des de els que gestionen els creuers és que augmenti els creueristes que arribin a Tarragona i és una més. El que sí que hem de valorar és la ineficàcia per mi de l'Ajuntament a l'hora de buscar, per exemple, una parada estable per a aquests creuers. Fa dues temporades la parada estava a Via Augusta. L'any passat, la temporada passada, la van començar a Pere Martell i a mitja temporada la van traslladar al carrer Mallorca sense cap mena d'explicacions. Vull dir, el que es veu en aquests canvis doncs és que la planificació per aquest tipus de turisme i de vehicles que ocupen via pública, tota aquesta sèrie de qüestions que nosaltres anem denunciant, l'Ajuntament no la té molt clara.
D'alguna manera, queden pocs dies perquè comenci la nova temporada de creuers. Ara parlarem d'això de les parades d'autobús, però què és el que n'espereu exactament d'aquesta nova temporada de creuers, més enllà de que hi puguin haver noves parades d'autobús o no?
Bueno, s'incrementa el número de creueristes que arriben a Tarragona. L'impacte econòmic és moltes vegades l'ítem que s'utilitza per glorificar aquest tipus de turisme no variarà, no augmenta com uns altres llocs, i nosaltres el que ens agradaria és que la població se n'adoni dels pocs beneficis que deixa aquest tipus de turisme, de la contaminació que se crea al port i amb els autobusos aquests, i tota la problemàtica que significa aquesta indústria turística, que és bàsicament extractiva, perquè no deixen res important les ventalles d'una ciutat.
D'alguna manera teniu la sensació de que la població de tot això encara no s'ha adonat o que no n'és conscient, per dir-ho d'alguna altra forma?
Sí, jo crec que nosaltres creiem que la població encara no ha assumit... a veure, la població, per exemple, de la Part Alta, això ho té molt clar. Les botigues i els bars de la Part Alta ho tenen clar també. Hi ha bars que no deixen entrar els creueristes, vull dir que hi ha conceptes que se tenen clar. El que no es té clar d'administracions i a nivell de població general, perquè clar, arriben a uns horaris que molta gent està treballant o estan fent uns altres tipus d'activitats, i només la gent que en aquell moment doncs, això van a comprar al mercat o les persones que utilitzen les vies públiques on coincideixen amb ells, se n'adonen de la problemàtica que és. Això jo ho he remarcat alguna vegada. Aquí a Tarragona, quan arriben aquests vaixells, estan al fons i ningú els veu. A més, moltes vegades ni te deixen accedir molt prop d'ell. Hi ha unes altres ciutats que aquests vaixells arriben fins... La població de la ciutat els veu. Veu allí aquells edificis que alberguen 3.000, 6.000 persones. Aquest impacte visual i de contaminació a Tarragona està camuflat. I aleshores la població, doncs, vivim, ja moltes vegades vivim d'esquenes al port, que és un ens una mica buidós, amb això encara se'ns fa més difícil de conscienciar de que això no és bo per la salut, ni per la ciutat, ni per el dia a dia nostre.
En diverses ocasions vosaltres heu parlat en aquest sentit de la contaminació. Aquesta contaminació va en termes, entenc, del que generen aquests creuers, a més de gastar molta aigua, grans quantitats d'aigua. L'any passat en parlàvem amb companys vostres, i també la contaminació que porten de la mà, no?
Aquestes ciutats flotants contaminen l'aire, contaminen la terra, contaminen el mar. El gasoil que utilitzen és un gasoil que només ho utilitzen amb vaixells, vull dir, amb transport marítim. No és equiparable ni als dels cotxes, ni als dels camions, ni a cap d'ells. Perquè aquesta ciutat funcioni quan està a port, funciona les 24 hores. No poden parar les màquines, no paren la seva llum, no paren... Aquesta seria una de la contaminació que tiren a l'aire, que està documentada, que a més afecta més els creueristes perquè estan tot el dia viatjant amb el fum a sobre. Afecta la contaminació, per exemple, lumínica, quan van per la nit i els peixos, els animals marins viatgen amb certs focus de és com un faro i els destorba de les seves vies. El soroll que fan els motors dins del mar també modifiquen la seva ruta amb cetacis i uns altres tipus d'animals que utilitzen el so per viatjar. I després està tots els residus quan arriben a un port que treuen, i a banda de l'aigua que pugen també els vaixells. I tot i que hi ha una reglamentació de que aquests residus que generen no es poden llançar en aigües territorials i tal, clar, quan aquests vaixells estan a mig mar, ningú els controla. I està documentat també que de vegades llancen els seus residus.
Posem-nos una mica en situació. Parlem ara del tema de les parades d'autobús. Abans ho comentaves així per sobre. La principal problemàtica és que l'any passat es va començar la temporada amb unes parades de bus. Ja hi havia hagut polèmica per tot això, sobretot a l'Avinguda Roma, perquè es considerava que allí congestionaven molt la circulació. Aquestes parades a la Via Augusta, aquestes parades es van anar modificant. Ara mateix, en quin punt es troba tot això?
El que l'Ajuntament ha explicitat, perquè ha sortit així en premsa, és que les parades de carrer Mallorca serien les que utilitzarien enguany. El que, davant de l'experiència de la temporada passada i el que s'espera enguany, hi ha veïns, veïnat del carrer Mallorca que estan movent-se perquè no parin allà els autobusos, perquè no és el lloc idoni on aquests autobusos han de parar.
On creieu que haurien de parar aquests autobusos? On haurien de fer aquesta aturada? Perquè, clar, complicat. Al final mouen moltes persones aquests autobusos, han de fer aturada, han de descarregar aquestes persones. Per tant, és una situació difícil.
Clar, per nosaltres, com plataforma Stop Creuers, és que no creiem que tinguin que arribar aquests creuers aquí i no s'ha de buscar solucions a problemes que no existeixen. Dit això, nosaltres no regulem el trànsit de la ciutat. El que sí que sembla coherent és que els ciutadans de Tarragona, que paguen uns impostos, que paguen una sèrie de coses per tindre el cotxe, quan arriben aquests autobusos, estan per a sobre de drets amb els ciutadans de Tarragona. On s'han d'aparcar? És que si jo no tinc un lloc per aparcar, potser aquesta indústria no és la que més me beneficia com a ciutat. I és que no sé si comencem la casa per la teulada.
Per tant, d'alguna manera, no és tant la qüestió d'on han d'aparcar, sinó realment tenir el debat de si aquests creuers han de fer parada o no han de fer parada aquí a Tarragona.
Clar, per nosaltres el debat és aquest. L'altre són conseqüències que se podrien buscar solucions, però nosaltres comencem pel principi. Aquests creuers per què venen a Tarragona? Pues perquè Barcelona està supersaturada, aquí es ven un territori on hi ha un parc temàtic al costat, on hi ha unes ruïnes romanes, però si pensem una mica el que fan aquesta gent, aquestes creueristes, baixen o arriben a terra els que baixen, perquè tots no ven no desembarquen, a una hora, que deuen ser entre 9 i mitja a les 10, i a les 4, a les 5, ja estan embarcats una altra vegada. Vull dir que i, majoritàriament, tornen al vaixell a l'hora de dinar, perquè ho tenen tot pagat. Vull dir que l'impost que deixen, o els diners que deixen a Tarragona, són mínims, quan van al lavabo i demanen una aigua o un cafè. A mi m'agradaria que davant de tot això, l'Ajuntament doni números, perquè sempre parlen de coses, però després no te les demostren. Quan augmenta les visites als museus quan arriben aquests creueristes? O com augmenten? Clar, coses una mica més tangibles que simplement dient que sí, que deixen diners a la ciutat, deixen diners al port, això està clar. I deixen diners a les indústries que treballen amb ells, això està clar. Però la ciutat com a tal, vull dir, els comerços de Tarragona, ja et dic, hi ha comerços que tanquen les portes, o els bars, concretament, que tanquen les portes perquè, clar, si entren 10 persones i tots volen un cafè i tots volen anar al lavabo, no se'ls pot, a la població autòctona que està allí prenent el cafè i és la que va cada dia a esmorzar, no els poden atendre com es mereixen.
Mm-hmm. D'alguna manera, vosaltres també heu pogut parlar amb els veïns de tot això que s'ofereixen aquestes parades d'autobusos. Què és allò que us han comunicat?
Bueno, primer la contaminació que significa tindre fins a 4 autobusos en marxa. Els sorolls que significa el mateix, el mantenir això. Com queda l'ocupació de l'espai públic, de les voreres, quan baixen i pugen aquestes persones a l'autobús, col·lapsen, no pots passar. Ja si tens mobilitat reduïda o vas amb un carro a comprar o amb un criu o ja no diguem cadires de rodes, per allà no pots passar. Vull dir, hi ha una sèrie d'incomoditats. Després, el tema del pàrquing que tenen, clar, se'ls treu llocs de pàrquing. Enguany, a més, arribaran també creuers dissabte i diumenge. Això també, els llocs que hi ha per aparcar quedaran reduïts en cap de setmana. Vull dir, hi ha una sèrie de i el trànsit que genera per partir de la ciutat. És que autobusos no són cotxes petits, jo que sé, és... Jo crec que és un problema.
Uh-huh. Tot això, vosaltres en més d'una ocasió us heu intentat reunir amb el port, heu intentat parlar amb ells. No sé si ho heu aconseguit, heu pogut tenir aquesta conversa amb el president del Port de Tarragona, que és el que se us ha transmès.
Hem parlat amb presidents anteriors, amb el que està ara no hem parlat, i els que ens donaven eren llargues, perquè hi ha un pla europeu d'electrificar ports cap al 2030 o més, i després, com dient que, com clar, els seus medidors no surt aquest tipus de contaminació que hauria de sortir, que és evident, bueno, cal dir que la contaminació que es tira a l'aire és per tot arreu, no és només per un lloc, i depèn on bufi l'aire, se'n va cap al mar o se'n va cap a un altre lloc i els medidors no el detecten. Això és que a vegades te donen uns arguments per negar coses que són evidents, que són poc consistents. Pel port, a vegades nosaltres ens diuen que ells tenen aquest compromís amb aquestes navieres i que l'han de complir. I aquí s'acaba una mica el seu discurs.
Ho hem d'anar deixant aquí. Moltes gràcies, Amadeu, per atendre'ns aquesta tarda aquí a Rondamar. Seguirem pendents de tot això i de com avança aquesta situació.
Vinga. Gràcies a vosaltres per escoltar-nos i donar-nos veu. El que ens interessa és que la població se n'adoni que això és perjudicial. Es perjudica la salut també i a la vida quotidiana de les persones.
Recte final, ara sí, del programa d'avui. Anem al Maresme perquè segueix endavant la Lliga Blava Escolar de Vela. Fa uns dies s'havia d'haver fet la segona sessió competitiva, però es va ajornar pel mal temps i s'ha fet aquest cap de setmana passat, el 22 de març. Ara sabrem si aquesta vegada s'ha pogut fer, Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, avui volem parlar de Vela i volem parlar de la Lliga Blava Escolar aquí al Maresme, on hi participa el Club Nàutic d'Arenys, on hi participa Arenys de Mar, des de la base nàutica, i per això saludem a la directora esportiva del Nàutic, la Mònica Azón. Mònica, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal, com esteu?
Doncs bé, teníem apuntat al calendari, Mònica, que aquest cap de setmana, aquest del 21-22 de març, hi havia jornada de la Lliga Blava Escolar. De fet, era una jornada que s'havia anul·lat en el seu dia, per mal temps, i s'havia posposat per aquest diumenge. Bé, com ha anat, Mònica? S'ha pogut fer?
Sí, de fet ha estat ventada la trobada, i perquè els que heu estat a l'aire lliure aquest cap de setmana, doncs el dissabte no tant, però el diumenge en tenir condicions dures del sur-sud-oest abans que entrés la pluja, vull dir que es va mantenir molt forta. Es va poder fer, però la veritat és que amb condicions molt més extremes del que els nostres escolars estan preparats pel nivell que han pogut assolir amb el temps que portem de la Lliga Blava. Jo no dic que amb més hores potser siguem capaços de navegar, i al final van haver de fer una versió reduïda de la competició perquè moltes volcades, vull dir, els nanos van patir. Però bueno, van patir. Van patir el que és navegar molt de vent, però també s'ho van passar bé. Però vull dir que un esportista amb més nivell gaudeix, i ells anaven una miqueta doncs al límit del seu nivell tècnic amb les condicions tan dures que hi havia.
Clar, perquè normalment és això, el vent per la vela, diguem-ne que li va bé, l'afavoreix, però que quan estem parlant d'aquestes edats, i d'aquesta... Bé, que no és ni una competició, aquesta Lliga Blava, hi ha cert, evidentment, una certa vessant competitiva, però sobretot doncs és per gaudir de la vela. Potser en aquest cas hi havia una mica massa de vent.
Sí, ja no li diuen ni campionat, ni regates, ja li diuen trobada, perquè el que busquen principalment doncs és fomentar doncs això, que es trobin les escoles, que facin entre elles, i llavors el recorregut està pensat en que siguin regates que siguin molt a prop de l'espigó, perquè els pares també puguin veure els seus nens navegar, perquè això habitualment amb la vela no és fàcil, però en aquest format de vela escolar que pot ser distàncies més reduïdes, regates més ràpides, doncs és això. Des de primera hora ja estàvem ja amb els nostres escolars d'Arenys i amb els tècnics que van estar, i la Nelly, que ja porta temps amb els nens de la base nàutica, i llavors vam estar ja preparant les embarcacions, i ja són embarcacions que poden portar tres veles, i es va decidir primer anar amb dues, després vam decidir que li posàvem un risc, que reduïen vela, després vam decidir que els hi trèiem el floc, o sigui, ja vam anar ajustant tècnicament totes les opcions que ens permetia el barco perquè els nens se'l poguessin patir menys, però al final realment és que la condició era molt, molt, molt extrema. Bueno, molt extrema, ja et dic, el que tu has dit, que al final un esportista que està basat a la competició i que porta anys entrenant, doncs les flotes de Lucas Garrido, que estava entrenant amb la selecció a Barcelona, van gaudir de valents, no?
Per tant, s'ha pogut fer aquesta competició, podríem dir, aquesta jornada de la Lliga Blava Escolar. Quina serà la propera cita? No sé si ja toca la regata final o com està el calendari, Mònica?
No, encara no. Encara tenim una altra trobada. Després de la Setmana Santa tenen una altra trobada, i aleshores és al final, la gran final sí que ja és abans que acabin les escoles, el curs escolar, és quan tindrem ja la gran final. Però ja et dic, al final el que vam poder fer va ser una prova curta, i al final l'organització, que era Mataró, doncs va decidir que ja tornessin les embarcacions perquè la seguretat ja s'estava posant compromesa, no? I al final doncs recordem això, que al final estaven trobant-se doncs escolars des de Mataró, Albalís, Vilassar, Arenys i Mataró. I bueno, l'ambient a terra va ser molt maco, i al final això és l'important, no? Que es trobin els pares i els nens i competeixin en un esport amb el qual l'esport escolar normalment no ha estat inclòs en aquest tipus de format. Sí que hi ha les sortides d'Esport Blau, però la Lliga Blava realment al final és un format diferent i jo crec que és, ens agrada a tots molt, és molt còmode. Nosaltres portem les embarcacions i tothom competeix en la mateixa embarcació i és una jornada un dia amb un horari molt concret, 10:30 de foto de família i a les 2 ja està tothom a casa. Això també jo crec que amb la conciliació familiar també ajuda molt.
Sí, sí, això, sens dubte, és important, però també ho deies, aquest ambient a terra, sobretot, doncs aquest ambient familiar que fa això, aproximar aquest esport a les famílies que ho practiquen, evidentment, els infants i les seves famílies, però també, si funciona, si aquesta gent doncs, que ho practica s'ho passa bé, això també és un boca-orella.
Sí, perquè nosaltres al final pensem que només estem doncs, oferint el producte als nens, però al final els pares doncs és com si entressin al vestidor d'un camp de futbol, no? Perquè normalment quan venen a fer l'esport blau doncs venen a les escoles i els pares estan treballant i al fer-se en cap de setmana doncs veus que els pares doncs es cobreixen també doncs quin és el procés, no? De dir, des de que vinga nois, anem a treure les fundes, traiem les fundes, anem a hissar les veles i els hi vas a corregir amb el vocabulari si algú diu una corda i dius no, això és l'escota, la drissa. I aleshores jo crec que aquesta vivència, el que m'ha agradat aquest cap de setmana, que està més proper a ells, és veure com també els pares doncs, entenen també un altre esport que habitualment, si tu li preguntes a la gent del carrer en què consisteix sortir a navegar, doncs realment no saben tot el procés i ajuden a rampes i els nens venen canviats amb el neoprè. I aleshores jo crec que això fa que aquestes famílies vagin a poc descobrint l'esport de la nàutica, més enllà dels nanos, que ja sí que, evidentment, ells ja comencen a estar cada cop més amarinats.
I tant, i això suposo que també és un projecte nou, amb el qual doncs, fa ben poc que hi participeu. Això també, aquesta rebuda, diguem-ne, o tal com està evolucionant tot plegat, això fa pensar que Arenys de Mar seguirà implicat en aquesta Lliga Blava Escolar en els propers cursos, diguem-ne.
Sí, sí, és la nostra voluntat. De fet, Arenys, pràcticament a totes les iniciatives que es canalitzen a través de la Federació Catalana de Vela, en aquest cas ha sigut Fundació Capital Nàutica, Barcelona Capital Nàutica, que va tenir uns recursos de la Copa Amèrica i van poder comprar les embarcacions que han estat cedides a les escoles de vela. I nosaltres sempre ens agrada doncs, que els nostres esportistes i la nostra entitat estigui sempre en tots els productes que pugui oferir la Federació, no? Des de la Incervela, per famílies més desestructurades, a tots els programes anem col·laborant i anem posant recursos i anem posant monitors i ens agrada participar-hi perquè al final és, més enllà del que estem habituats a fer, doncs és obrir portes al nostre esport.
I tant. Crec recordar que la primera trobada que es va fer, no sé si també va ser a Mataró, si no em corregeixes, aquesta també ha estat a Mataró. No sé si n'hi haurà alguna amb altres seus, a Arenys de Mar se'n farà alguna de les dues que queden?
Mira, vam estar parlant amb el responsable de Mataró, que és el Jofre Rabadà, que és un dels que també és el propulsor de la lliga d'aquesta la zona centre, que també treballa per la federació, perquè recordem que el centre de Mataró pertany a la federació. I, bueno, vam estar debatent si interessava fer-lo moure'l més entre els clubs que formem part de la Lliga, o sigui, fer-ne alguna doncs, a Arenys, fer-ne alguna a Masnou o a Vilassar, i de moment, com a mínim, hem dit que aquest primer prova test d'aquest semestre intentaríem només fer-ho a Mataró, perquè les famílies, com que et dic jo, tampoc no estan tan avançades a desplaçar-se, i d'aquesta manera doncs, ja coneixen la instal·lació de Mataró, ja saben... Bueno, ajuda logísticament i al final entre els de Masnou i els de queda la meitat a tots. I de moment la voluntat és intentar-ho deixar aquí per l'any que ve ja sí que ha de començar-nos a desplaçar de seus o a lo millor pues, segurament faríem això, però jo crec que el que queda el semestre seria això.
Perfecte. Veig que tens algun gos per aquí que també vol participar a l'entrevista, eh?
Sí. Aquí la família és un poc friendly, que diem.
Perfecte. Doncs, bé, a veure si de cara a l'any que ve ja podem parlar d'alguna d'aquesta Lliga Blava Escolar que es pugui fer aquí a Arenys. Per cert, el Jofre Rabadà, que porta una base de foil a Mataró, que també vam comentar-ho aquí a la Ram de Mar i en el programa d'esports. I bé, doncs que també és una eina més de promoció de la vela, en aquest cas doncs d'una disciplina ja molt espectacular, eh?
Sí. Jofre, amb cara al vent, han començat a fer aquesta possibilitat del foiling, que és volar, i evidentment doncs és una cosa molt novedosa i també està molt bé doncs, que sigui, pues, que es pugui apropar la gent, que si no fos per aquesta iniciativa de Caravent junta amb el Jofre seria molt difícil, perquè aquestes embarcacions, si una embarcació convencional és cara, les que fuilegen encara s'encareix molt més tot, també.
Sens dubte. Doncs bé, tots són eines, eh? I tots són recursos que acosten la vela a la ciutadania en general, al món, que la situen en el mapa, eh? I això, doncs, és important, eh? Que la gent, que tothom que vulgui, tingui la possibilitat de poder navegar. Això és important.
Sí, jo crec que el missatge seria aquest, que ja sigui a través del Club de Mar, amb el REM, amb totes les coses que estem fent aquí al Club Nàutic, la gent que ens estigui sentint, que vingui i que ens pregunti, perquè tenim moltes cosetes per iniciar, i no només els infants, sinó joves i no tan joves. Vull dir que al final el nostre esport permet que es pugui navegar ben bé, bueno, ho comentàvem en un dels programes, no? L'homenatge que es va fer al Jacinto amb 95 anys. No?
Mm-hmm. Sí, sí, i tant. No té edat, la vela, no té edat.
I el tenim molt a propet.
I tant que sí. Mònica Azón, directora esportiva del Club Nàutic d'Arenys, doncs moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estona i per haver-nos explicat com ha anat aquesta nova trobada de la Lliga Blava Escolar aquí al Maresme. Moltes gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies.
Les càpsules del mar, amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
Benvinguts a les Càpsules del Mar, un espai on coneixerem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serveixen per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del Mediterrani els podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcia. Ells ens acompanyaran al llarg de totes les càpsules del mar. De fet, l'Associació Cetàcia és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquestes espècies. Avui, de la mà de la Sílvia, coneixerem el primer, el cap d'olla gris. Sílvia, molt bona tarda i moltíssimes gràcies per acompanyar-los a les càpsules del mar.
Bona tarda, moltes gràcies a vosaltres.
Comencem una miqueta pel principi, podríem dir. No sé si ens pots dir quin seria el nom científic d'aquesta espècie.
Doncs el nom científic del cap d'olla gris és Grampus griseus.
Uh-huh. Si et sembla, també coneixem una miqueta més les característiques de la seva morfologia i com podem identificar-lo.
Doncs el cap d'olla gris es tracta d'un dofí, en realitat, perquè és un cetaci amb dents i, per tant, és de la família dels delfínids i el considerem un dofí. I quan és adult, mesura més o menys entre 2,5 metres i 3 metres i mig, per tant, és un dofí de mida mitjana, tot i que poden arribar a fer fins a 4 metres de llarg. De la seva morfologia, el que més en destaca és un cap així molt bulbós i arrodonit, té una mica de forma d'olla, i d'aquí és on li ve el seu nom en català. I a conseqüència d'aquesta forma que té el seu cap globós, no té un musell diferenciat com si passa amb altres espècies de dofins que potser tenim més en ment, no? I per distingir-lo, sobretot a mar, el que és molt característic és una aleta dorsal que està situada ben al mig centrada ben al mig de la meitat del cos, que sol ser, a diferència d'altres dofins, molt alta i bastant punxeguda. Però, a diferència de l'altre cap d'olla, la seva base és més estreta. I amb això és bastant fàcil d'identificar.
Uh-huh. No sé si ens pots explicar també una miqueta com es comporta el mar, quin és el seu comportament.
Doncs es tracta d'una espècie amb un comportament bastant interessant perquè té una gran variabilitat de comportaments. En general, quan els trobem, tenim la sort de trobar-los, solen realitzar una natació més aviat tranquil·la i bastant pausada, però de vegades també els hem vist nedant a gran velocitat, de forma coordinada o fent grans salts. Com que és un dofí bastant gran, quan salta, realment el salt és molt imponent. I de vegades poden presentar, són animals molt socials, i poden presentar comportaments bastant sincronitzats d'una part o de tot el grup. Els hem vist forces vegades disposar-se uns quants individus de forma vertical traient l'aleta caudal totalment fora de l'aigua. O, de vegades, es queden flotant en superfície com descansant. Les seves marques que veiem al seu cos són les marques blanques que se'ls hi persisteixen durant molt de temps, ens indiquen que aquests individus tenen un gran alt un alt grau d'interacció entre ells, no? I aquests comportaments, aquestes interaccions, encara s'estan estudiant. No se sap ben bé per què ho fan.
Mm-hmm. Quin tipus d'alimentació tenen?
Els caps d'olla, la seva alimentació principal són cefalòpodes. Cefalòpodes són la família dels calamars i similars, i s'alimenten sobretot d'aquestes preses. De fet, tenen molt poca dentició, perquè com que és una presa molt tova, no necessiten moltes dents per poder-s'ho menjar.
Aquí al Mediterrani, no sé si ens podries també explicar una miqueta a quines zones els podríem trobar, on els podem veure.
Si el Mediterrani és una espècie resident, el considerem que els individus que viuen al Mediterrani viuen al Mediterrani tot l'any, però es va movent. Aleshores, on es pot veure més l'espècie és sobretot a la conca oest, i dins dels diferents hàbitats marins, on el trobem més, és associat als canyons submarins. Els canyons submarins són valls escarpades, val?, que estan lligats sobretot a una alta productivitat, molta presència d'aliment, el que fa que sigui atractiu per aquest tipus d'espècies. I a la costa del Garraf l'hem vist associat en aquests canyons que tenim aquí a la costa del Garraf, especialment al canyó del Foix o Sant Salvador, i també al canyó de Cunit i Cubelles.
No sé si també hi ha alguna època de l'any que solguin estar més per aquestes zones, no sé si hi ha alguna època, quan els podem veure?
Doncs els podem veure a qualsevol moment de l'any. De fet, tenim registres de pràcticament tots els mesos de l'any, però sí que el que hem vist recentment els últims anys és que quan tenim més albiraments és durant els mesos de semblaria, que és durant els mesos d'estiu i tardor, que no vol dir que la resta de l'any no els podem veure, però sí que el major número d'albiraments s'han produït en aquestes estacions.
Aquesta espècie té alguna mena d'amenaça principal per la seva supervivència?
Sí, bé, és una espècie que es troba a nivell, és cosmopolita, és a dir, es troba a tot el món, val? I en tot el món pot ser més o menys abundant, però concretament el seu estat de conservació de la subpoblació mediterrània fins fa poc no estava ni catalogada, perquè realment no se sabia quants exemples n'hi havia, es deia dates insuficients per poder-ho qualificar. Però recentment, més dades que s'han anat recopilant, s'ha pogut qualificar com que està en perill d'extinció al Mediterrani. Aleshores, això és degut a diferents amenaces que té l'espècie. Algunes són la captura accidental, per exemple, amb línies de palangre, ja que de vegades l'esquer que utilitzen és la seva presa i s'hi atreuen i s'hi queden enganxats, o com altres més genèriques, com la contaminació acústica o la contaminació marina.
Per acabar, Sílvia, no sé si ens pots explicar alguna curiositat o algun fet que darrerament hagis tingut alguna trobada amb algun cap d'olla gris i digues, ostres, doncs mira, ara me'n recordo justament d'aquest moment.
Bueno, hi ha molts moments, no?, que se'ns queden gravats a la retina, però així com a curiositat, gràcies a les seves marques, que se'ls queden molt estables al llarg del temps, a diferència d'altres espècies, nosaltres els podem identificar. I tenim alguns que els hi posem nom i cognoms, perquè els anem veient de manera reiterada. I hi ha una, bueno, pensem que és femella, que l'hem anat veient des del 2019 amb una cria, es diu Tannen, i l'hem anat veient aquests últims anys, l'hem vist quedant. Llavors, això ens indica una mica, no que visquin sempre aquí, però que sí que tenen una certa afinitat pel Garraf, perquè durant aquest temps l'hem vist més de 10 vegades, per dir alguna cosa.
Una bona notícia, no?, reveure un mateix exemplar.
Sí, bones notícies per ells, i al final el que significa com a espècie, doncs precisament això és el que volem saber amb el nostre estudi, no?, realment com és que venen aquí i què els pot dir, i al final com els podem protegir gràcies a aquestes dades que en traiem, no?, de l'estudi.
Recordem, Sílvia, per acabar la càpsula, que sobretot sempre hem de ser respectuosos, no?, amb aquest entorn, quan sortim a navegar. No sé si vols afegir alguna coseta més.
Sí, exacte. Hi ha una cosa que molta gent no sap, o sobretot navegants no saben, que hi ha un real decret de protecció dels cetacis en quant fa referència a la seva navegació. Hi ha unes distàncies mínimes que s'han de respectar, i hi ha unes maniobres que no es poden fer. Mai podem creuar un grup de cetacis perpendicularment. Si tenim la sort de trobar-lo i ens volem aproximar, ens hem d'aproximar d'una manera molt paral·lela i amb angles suaus, mai directament, i hem de respectar sobretot aquestes distàncies encara més si hi ha mares, si hi ha cries, si hi ha individus sols. Això és una cosa que no molta gent sap, i lamentablement de vegades hem vist accions que no són correctes, no? I llavors aquest Real Decret està penjat i obert per tothom i jo recomano a tots els navegants que li donin un cop d'ull abans de sortir a navegar. Mm-hmm.
Doncs queda dit, Sílvia, moltíssimes gràcies. Aquesta és una de les primeres càpsules del mar, en aquest cas parlant del Cap d'Olla Gris. En recuperarem moltes d'altres, també. Fins la propera.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells del cap i el cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó.
I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dimecres 25 de març del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Que em cap lloc millor, tirar-s'hi de cop, jugar-s'ho tot. Que la vida sempre és un absurd, fins que trobes llocs on per fi pots tornar a ser tu.
A Ran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Però mai del tot perdut. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les parts siguin el far. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobi sigui per què ha de passar. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les parts siguin el far. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobi que sigui per què ha de passar.
Que sigui per què ha de passar. És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, 107.6. Parlem de tu. Ràdio L'Escala.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Como Nicolas Cage en Live in Las Vegas. Veo caer la nieve en la hierba. Un Robinson en una isla desierta. Vegas, soy el invierno contra tu primavera, un Dorian Gray sin pasado, patria ni bandera.
xarxa.
Necessito desconnectar de tot.
I si en comptes de desconnectar, connectes amb el que realment importa?
I com ho faig?
Amb el Vivi, el festival d'enoturisme on el vi de l'Empordà marida amb el teu benestar. Rutes amb bici, wine fullness entre vinyes i la gastronomia més autèntica.